vedell intel·lectual, Catalent és el ciutadà del món. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabadell, Nirvana a tots, cel a la terra per a l'industrial. I els hereus dels fabricants se l'apel·len amb les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades,
perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit,
benvinguts a Les Mans a la Massa.
Ell és l'Isaac i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
Karl Marx, missatge a l'Associació Internacional de Treballadors, 28 de setembre de 1864.
Aquesta lliga de fraternitat que ha d'existir entre els obrers dels diversos països i que ha d'excitar-los a tancar files amb fermesa, els uns amb els altres, en totes les seves lluites d'emancipació. Aquesta idea inspira els obrers de diversos països, reunits el 28 de setembre en assemblea pública al St. Martin's Hall, per fundar l'Associació Internacional. La lluita per una política diferent forma part de la lluita general per l'emancipació de la classe obrera. Proletaris de tots els països, uniu-vos! Mikhail Bakunin, al Congrés de la Lliga de la Pau i la Fraternitat, setembre de 1868.
Jo detesto el comunisme, perquè és la negació de la llibertat, i jo no puc concebre res humà sense llibertat. Jo no sóc comunista, perquè el comunisme concentra i fa que l'Estat absorbeixi tots els poders de la societat. Jo vull l'organització de la societat i de la propietat col·lectiva o social de baix a dalt, per la via de la lliure associació, i no de dalt a baix mitjançant qualsevol autoritat, sigui la que sigui. Com que desitjo l'abolició de l'Estat, vull l'abolició de la propietat individualment hereditària, que no és sinó una institució de l'Estat, una conseqüència mateixa del principi de l'Estat. Heus aquí en quin sentit sóc col·lectivista i de cap manera comunista.
Seguim amb les idees en lluita al segle XIX i a prop dels fets de la Comuna de París.
Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de la Primera Internacional.
Hola Joel, què tal estàs, puto anarco?
Ei, l'ala molt poc sèria del comunisme, el trotskisme.
Vinga, va,
com
sempre
te,
comences
com passes,
igual.
Quina pèrdua de temps.
No me diguis trotskista. Anem al que interessa. Aquest programa serà sobre l'Associació Internacional de Treballadors. Una associació que es funde al 1866 i per això ens haurem de parar un moment en analitzar el segle XIX i en analitzar els fets que són pròxims a la comuna.
No pegarem la turra de la Comuna de París amb el context, anem superràpid. Bàsicament, el que et volia dir és que per mi, el segle XIX, i sobretot l'entrada del capitalisme, que potser una mica abans, el que va fer, en el fons, va ser aquesta gran revolució que acaba amb la Associació Internacional de Treballadors, que és posar el treball al centre de la vida de la gent. O sigui, a mi, a part em sap molt greu, perquè treballar quasi no li agrada a ningú, però la idea que vull compartir al principi és aquesta.
Anem pas per pas. Primer, hauríem de deixar clar, doncs, el que ja vam comentar al programa passat, que és aquesta dicotomia entre un sistema productiu feudal i un sistema productiu del capital. És a dir, és a finals del segle XVIII, a 1789, quan entrarà, per una banda, un sistema productiu, material i econòmic, que serà el capitalisme, i per l'altra banda, les seves idees, la seva ideologia, que és tota aquesta ideologia liberal, que va des d'economistes clàssics a pensadors polítics, a tota una sèrie de... Pues, tothom té al cap Montesquieu, Rousseau, etc. No ens centrarem en això. I tota aquesta idea del feudalisme, que és una batalla que es durà a terme durant tot el segle XIX i que té a veure amb les contradiccions entre el nou ideari liberal i aquesta restauració feudal, aquesta restauració de la monarquia. A tot això, el punt que serà clau i és el que ens interessa per la història del treball és l'aparició del treballador lliure.
Molt bé, clar, aquesta aparició del treballador lliure és el que ens permet parlar de, al final de tota l'organització del treball al segle XIX. I aquí la idea que a mi m'agradaria defensar és l'aparició d'aquest treballador i treballadora a les fàbriques com un aconteixement, una aparició en si. És a dir, ningú se l'esperava. Parlo de que si tu agafes Adam Smith, que tothom coneixerà com el primer dels economistes clàssics i la influència que després tindrà amb altres, Ricardo, Su, gent que en aquell moment feia les seves teories, són teories, en realitat, sobre una ontologia de la riquesa, sobre com fer-se ric i com les nacions es fan riques, però en cap moment es paren a pensar què passa amb els treballadors. Apareixen com si apareix un bolet dins d'una fàbrica, perquè en realitat els treballadors, per a tot aquests teòrics i tot el que era el començament del capitalisme, eren alguna cosa més que un estatut, per exemple, que podrien tenir les màquines?
És que aquest fet no és inconscient. Jo crec que forma part de la guerra ideològica que lluita el sistema liberal i la ideologia liberal. És a dir, tots els ideòlegs liberals, Adam Smith, economistes, pensadors polítics, aquesta gent es dediquen a analitzar els espais del sistema de producció, és a dir, el nou sistema de producció capitalista, que per cert ho fan com el cul perquè el que l'analitzarà millor serà Marx. I llavors el que es dediquen és a analitzar aquest treballador lliure com un apèndix més del sistema productiu, és a dir, que no tindrà res més enllà de ser una cosa, de ser una màquina, inclús serà inferior a la màquina, perquè la màquina, quan apareix, apareix com un avenç tecnològic i apareix com l'aliat del patró, com una cosa que ajudarà a explotar més encara els treballadors.
Clar, parlàvem en el programa anterior de que era un èxode, el començament del capitalisme amb el tot l'entorn urbà, i és que aquí també es veu molt clar el propi espai de la fàbrica. Jo crec que ningú hagués tingut ganes d'estar fent un treball repetitiu 16 hores al dia o les que fossin, i que ningú d'aquesta manera hagués pogut ser almenys un ser humà com se'l coneixia fins llavors, a més amb tot el segle XVIII, que hi havia la il·lustració, la propietat, les passions i tot això, però a mi el que m'interessa per a anar avançant en aquest segle XIX és com, d'alguna manera, tota aquesta civilització i aquesta voluntat civilitzatòria del capitalisme es basa en aquests treballadors desposseïts que en realitat no encaixen ni amb el model de persona que pensaven. Ells només entenien el model de persona burgesa i tota aquesta gent es va quedant enrere i estan en altres espais, que són espais que estan allunyats dels centres de les ciutats, allunyats de tot arreu. És a dir, que es converteixen en una espècie de gran misteri la classe obrera en aquell moment.
Tornem a la idea que ja vam posar sobre la taula el primer programa, que és tota aquesta idea revolucionària que encarna la despossessió del proletariat. Un proletariat que només té la seva força de treball. I no és així com l'analitza la burgesia, perquè la burgesia l'analitza com el desposseït de possessions materials, és a dir, el fa o l'ubica directament com un pari en la societat, com el màxim lumpen, com la persona que està fora de tot.
I llavors, ja al segle XIX, començaran a haver-hi problemes, perquè evidentment la gent comença a dir, bueno, i què hi ha de lo meu, d'alguna manera, no? Que soc alguna cosa, formo part d'algo més que no sigui mobiliari de la fàbrica, i aquí comencen ja tots els teòrics, que els dirà el socialisme, després els dirà Marx, socialistes utòpics, certa altra gent, però lo important és que perquè es pugui formar l'AIT, l'Associació Internacional de Treballadors, els obrers hauran de pensar que ja que el treball està al centre de la vida, potser aquest treball que està al centre de la vida és la seva propietat, i no la propietat d'algú que els explota.
És a dir, al final, en aquesta batalla ideològica del liberalisme apareix un altre subjecte que s'entén a ell mateix com a subjecte, que serà la classe proletària i que serà en aquest primera part del segle XIX com tindrà un despertar de la seva consciència proletària i com a poc s'anirà unint per lluitar contra tot aquest sistema capitalista i tota aquesta ideologia capitalista que el deixa fora, que el deixa com un pari en la societat. I això... acabarà amb la primera crida internacional a la Unió dels Proletaris, del moviment proletari, que és el Manifest Comunista de 1848. No ha sigut la Internacional la que ha impulsat els obrers a la vaga. Són les vagues les que han impulsat els obrers a la Internacional.
Internacionalment parlant, una de les primeres aproximacions ja més organitzades tenia a veure, estic parlant de la dècada de 1860, que estem molt a prop d'aquesta primera Internacional, tenia a veure amb conflictes entre pobles, d'alguna manera, que preocupaven a tota Europa. Hi ha aquí dos conflictes molt, molt importants i que manifestaran les preocupacions de la classe obrera i que la faran pronunciar-se en contra dels seus estats, que serà primer la insurrecció a Polònia, una insurrecció important. A més, Bakunin, encara que estigués en contra de les pàtries i tot el rotllo, va estar allà.
Sí, sí, quin purisme, Bakunin, eh?
Però allà va estar tothom perquè entenien que era una lluita contra l'imperialisme, en aquest cas, zarista de Rússia. I això va servir, com estava dient, perquè la classe obrera manifestés desacords en contra de les polítiques de les guerres dels estats. I el mateix va passar d'una manera quasi més romàntica amb la segona, el segon conflicte que hi va haver, que era el tema de la reunificació italiana i els problemes de França amb Napoleó III contra aquesta reunificació, i amb la figura mítica que celebrava a tot arreu, que era la figura de Garibaldi, revolucionari, d'un republicanisme quasi universal, perquè se'n va anar a Amèrica també a fer les revolucions allí, un personatge que forma part de cançons populars del moment i que la classe obrera en general, la gent està en boca de tothom, no? I aquests potser van ser dos motius pels quals els treballadors, aquesta gent que havia estat fins llavors una mica sota la jerarquia i poc destacada, van començar a autoorganitzar-se i a preocupar-se pels seus propis destins. I en aquest cas és important Anglaterra, i potser Anglaterra tenia una estructura una mica més organitzada, no?
Sí, és important Anglaterra perquè Anglaterra... Bé, m'agrada posar aquest exemple. Igual que podríem parlar d'Espanya i de la primera globalització a través de la conquesta d'Amèrica i de tot això, no la primera globalització del capitalisme, sinó una globalització d'idees europees. A Anglaterra passa una mica el mateix, amb tot el que entenem com la Commonwealth, amb tot el colonialisme anglès tant a l'Àfrica com a altres llocs del món, i aquí, en aquesta idea de superpotència mundial, d'alguna forma, és on se desenvolupen les organitzacions més importants del proletariat del moment, i en aquest cas parlarem de les trade unions. Les trade unions són organitzacions obreres, normalment o principalment de treballadors de matèries primeres, doncs en aquest cas el carbó i l'acer, que és el principal, el triangle de Leicester, que el podem trobar a Manchester, tot aquest rotllo, i les trade unions seran la majoria de la classe obrera. De fet, a l'Associació Internacional de Treballadors la majoria seran treballadors francesos o anglesos, i ho seran justament per aquest desenvolupament principal del capitalisme en les potències més avançades en aquest sentit.
Per a que es materialitzi aquestes trobades, perquè al final s'hauran de veure les cares, la gent de diferents països, i estem parlant sobretot França, com està dient l'Isard, i Anglaterra, necessiten certs events.
I d'Alemanya, que també ve Marx, eh?
Bueno, mira, dic geogràficament on es troben, perquè realment eren aquests dos països, però tens raó que després hi havia gent de polacos, no sé què, hi havia gent de tot arreu. Però lo curiós és que una idea que tenim avui en dia ja molt perduda i que potser a Barcelona té molta importància pel que va significar també arquitectònicament, és la idea molt, molt, molt important per al segle XIX, que és la idea de les exposicions universals.
Una idea tontíssima, perquè d'exposicions universals n'hi ha cada 2 anys, potser n'hi ha 200 d'exposicions universals, però bueno, en aquest moment és un exemple que ens va bé per explicar la globalització del capitalisme.
I també per explicar aquestes trobades. És a dir, era molt difícil en aquella època que tu, sent un treballador o treballadora, treballant moltes, moltes hores al dia, et poguessis preocupar de viatjar. Viatjar era un luxe que només es podia permetre certa gent. I en aquest sentit, clar, subvencionats una mica amb aquest afany de protagonisme, no? de l'industrialisme, de les exposicions universals, van dir, venga, amb alguns, els elegits, perquè la majoria de gent mai va poder sortir del seu territori de treball, els hi van dir, ja a l'època dels 50, després dels 60, aneu a veure què estan fent els vostres homòlegs d'altres llocs. I aquest paternalisme, que en el fons era paternalisme d'aquests industrials, era perillós, perquè el que feien és que aquella gent establís contacte i comparés, no? Com us organitzeu vosaltres a Anglaterra? Preguntaven els francesos. Ostres, teniu aquí les trade unions, doncs a França estem una mica més atrasats i tal. I en aquest sentit, aquestes reunions seran la prèvia al que després serà la primera internacional.
Passem de la solidaritat entre pobles a tota aquesta organització estratègica que es comença a gestar en aquestes trobades entre obrers. Les consciències volen S-O-C-I-A-L-I-S-M-E. Les consciències volen S-O-C-I-A-L-I-S-M-E. Consells comunals, mitjans comunitaris i missions, democràcia que mana dels barracons. Les consciències volen S-O-C-I-A-L-I-S-M-E.